tarda, ara són les 2 del migdia. Aquests dies les presons i els drets dels presos en concret tornen a ser notícia. Tot plegat, segur que vostès n'han parlat en algun moment d'aquesta setmana, per l'estrena d'un documental, d'una sèrie i la publicació també d'unes entrevistes sobre el conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, concretament entrevistes i documental sobre la condemnada per aquest cas, l'exagent Rosa Peral. El cas és que el centre penitenciari i la presó de Mas d'Enric l'ha expedientat per haver aconseguit aquestes entrevistes sense permís del Departament de Justícia i ara això li podria comportar un càstig. Amb això com a excusa, avui ens hem plantejat qüestions sobre els drets de les persones que estan privades de llibertat, perquè no oblidem, són delinqüents, però per davant de tot són persones i, per tant, com a tals tenen uns drets. L'únic que els falta és segurament el més important, que és el de la llibertat, i segurament ara entrarem al detall qui no sembla tenir-ho gaire clar són, per exemple, els gestors d'aquestes presons. Perquè avui diverses entitats han denunciat la passivitat del Departament de Justícia per garantir els drets dels presos i les condicions en què conviuen a la presó. Denuncien, per exemple, l'ús de gas pebre com a mètode coercitiu i també l'aïllament, que en molts casos ha fet aflorar malalties mentals dels reclusos. I és que hi ha la idea malentesa que la funció de la presó és de càstig. Un pres ho ha de passar malament per pagar el mal que hagi pogut fer. Però la presó va més enllà. La seva funció ha de ser de reeducació, d'aplicar mesures per reinsertar el delinqüent perquè pugui tornar a conviure amb normalitat amb la resta de la societat. Presó no vol dir maltracte i no ajuda gens que per tenir una bona concepció de les presons que la resposta de l'administració al mal comportament d'un reclús sigui l'aïllament, el gas pebre i les sancions disciplinàries. Fins que això no reverteixi, no podrem estar contents d'un sistema penitenciari on es respecten completament els drets humans.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui el primer bloc de l'Estel migdia el dedicarem a parlar sobre els drets de les persones que estan privades de llibertat. D'aquí uns minuts ens acompanyarà l'advocada i membre de Justícia i Pau, Núria Sastre. Abans tenim més qüestions a l'ordre del dia. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Esquerra continua donant per fet que l'acord per l'amnistia amb el PSOE i Sumar, el partit pensa que així queda recollit en l'escrit que van tancar per la mesa del Congrés i on es parla d'acabar amb la repressió per totes les vies legals.
La resta de parts negociadores no comparteixen aquesta visió i consideren que encara hi ha molt a parlar per acabar tancant una entesa per l'amnistia.
I coincidint amb l'arrencada aquest dimecres del Saló Immobiliari de District a la Fira de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, s'han viscut moments de tensió entre congressistes i activistes per l'habitatge.
Sí, els manifestants convocats per entitats com Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o el Sindicat de Llogateres han aconseguit trencar un primer cordó policial dels Mossos d'Esquadra i s'han viscut corredisses i també algun cop de porra. Els agents han fet una detenció.
I amb mobilitat, un informe del RAC ha conclòs que el 75% de les persones no han canviat els seus hàbits de mobilitat des de l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions de Barcelona. Això va ser l'any 2020.
D'entre els que sí que han canviat la seva manera de moure's per la ciutat, la majoria ho farà en transport públic, un 12% s'ha passat a la moto i un 6% es desplaça a peu, en bicicleta o patinet. El miler d'encastats posa de manifest que els ciutadans suspenen amb un 4,6% la gestió que s'ha fet de la zona de baixes emissions.
I el protagonista de la cultura és La Societat de la Nieve, l'última pel·lícula del català J. Bayona, que és l'escollida per representar Espanya als Oscars.
La Societat de la Nieve s'ha imposat a 20.000 espècies d'abejas i Cerrar los ojos. La pel·lícula recrea el cas real dels supervivents de l'avió que es va estavellar als Andes als anys 70 i arribarà a les sales de cinema d'Espanya a finals d'aquest any.
I al bloc dels esports us explicarem que Mapi León i Patrick Guijarro són les dues jugadores que abandonen la selecció espanyola de futbol al·legant malestar personal i falta d'ànims i, per tant, no seran sancionades. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda, sí, hi ha hagut a més un gest per part de la federació on ha dit que iguala la selecció. Ara no hi haurà ni masculina ni femenina. La federació ha comunicat fa pocs minuts un canvi a la dominació i ara passarà a dir-se només selecció, igualant així els dos combinats nacionals.
I el Barça, que lliga la seva perla de la defensa fins l'any 2028.
Parlem d'Alejandro Valde, que estarà blaugrana 5 anys més i que tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. D'altra banda, l'Espanyol també ha fet oficial el retorn de Víctor Ruiz, després de 12 anys sense vestir de blanc i blau. Tots dos seran presentats demà.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Ens ho detalla en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada per l'inestabilitat i de cara a les properes hores hem d'anunciar més precipitacions que afectarien sobretot comarques del Pirineu, del Prepirineu i també punts del prelitoral. També comarques de Girona. Per tant, doncs, temps insegur, inestable, no pas a tot arreu, si en aquestes zones esmentades anteriorment i localment alguna d'aquestes pluges pot tenir intensitat entre moderada i forta. Les temperatures avui han baixat màximes de 21 a 26 graus aproximadament. Demà al matí farà més fresca o fred. Ens haurem d'abrigar una miqueta més, no tant a la costa. Aquí aquest descens no notarà tant, però sí que refrescarà una mica, però en canvi les temperatures màximes, com que demà farà una mica més de sol, sí que pujaran una mica respecte a les d'avui. Tot i això, tot i aquesta relativa millora en el temps, hem de parlar demà a la tarda altra vegada de més precipitacions a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, sobretot al sector més occidental, al de Lleida.
Gràcies, Jordi. Ara passant 5 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Diverses entitats catalanes, entre elles Justícia i Pau, Observa o el sindicat de Mantès, per exemple, han denunciat avui que en els darrers anys hi ha hagut una pèrdua de drets per part de les persones condemnades a presó i que actualment estan tancades en un centre penitenciari a Catalunya. Aquestes entitats denuncien, entre d'altres, com es permet a dins de les presons l'ús de gas pebre en espais tancats per reduir els presos violents. Aquest és, per tant, només un dels exemples.
Sí, en un manifest, les associacions també denuncien que en els últims 2 anys el nombre de presos que s'han acabat suïcidant ha crescut, com també ho ha fet el nombre de persones privades de llibertat que acaben patint algun problema de salut mental. Les entitats asseguren que aquests problemes de salut es donen perquè es fa servir l'aïllament com a mètode de càstig.
Posant dades en això que expliquem, l'any 2022 van morir a les presons catalanes sota custòdia de l'administració 39 persones, 10 més que les que van morir l'any 2021. D'entre les morts del 2022 es destaquen els 14 suïcidis, fet que suposa la xifra més alta de les estadístiques oficials del Departament de Justícia, que recull aquestes dades des de l'any 2010.
D'altra banda, les entitats expliquen que aquesta regressió de drets fonamentals a les persones preses s'està donant sense la intervenció del Parlament de Catalunya i, per tant, sense que hi hagi un debat entre la societat i les organitzacions socials. Per tot plegat, manifesten el seu rebuig a aquesta forma d'actuar per part del govern i demanen un canvi de mentalitat sobre la finalitat dels centres penitenciaris.
I justament per parlar de tot això, hem volgut convidar avui a l'Estel Migdia la Núria Sastre. Ella és advocada i membre de la secció Drets Humans de l'entitat Justícia i Pau. Senyora Sastre, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, davant de totes aquestes dades que hem desgranat ara, augment de morts, augments de suïcidis i també d'aquests mètodes coercitius, a parer vostre, per què el govern ho permet i no fa res?
Bé, el que constatem és que això va augmentant, que és una situació que es va endurint i que, pel que sembla, doncs, o responsables, la conselleria o qui sigui, està una mica sotmesa a pressions també d'altres elements que hi ha dins dels centres penitenciaris. Lògicament, hi ha a vegades problemàtiques difícils que han d'afrontar els funcionaris, els guardadors, etc. I llavors aquests, evidentment, pressionen per tenir mitjans per protegir-se, cosa que seria, diguem-ne, es podria considerar legítima. Es pot considerar legítima, però el que no es pot considerar de cap manera és que es facin servir cada vegada més mitjans que són clarament contraris als drets humans. I entre aquests, doncs, tenim el tema dels aïllaments i de les contencions mecàniques.
Perquè aquests aïllaments i aquestes contencions mecàniques, en quins casos es fan?
Doncs, bueno, quan hi ha persones interns, internes del centre penitenciari que té una actitud violenta o que, diguem-ne, falten a la disciplina, doncs se'ls hi aplica aquests sistemes. Però aquests sistemes no estan per castigar ningú. Estan per un moment realment crític i per poder controlar la situació. I llavors el que observem és que es fan servir cada vegada més com a càstig, no? Sobretot els aïllaments. I això ha portat a molts problemes, ha portat a molts suïcidis. I aleshores això és encén les alarmes de que no ho estem aplicant bé.
Teniu constància de si... No anava a dir, si teniu constància que aquests casos, aquests mètodes, aquests aïllaments es donen a terme més en unes presons que en d'altres, o és una pràctica pràcticament bastant estesa?
Però ens manca informació, que hem demanat, però ens manca informació, perquè tenim la sospita que hi ha determinats centres on això s'aplica d'una manera més dura i d'altres que no. I això seria molt interessant. S'ha de detectar on s'aplica i on no s'aplica. Mm-hmm. El cas és que, a veure, Vox Populi diuen que hi ha presons que és pitjor que les altres. I el que està clar és que s'està perdent la noció del per què hi ha aquests mitjans. A part que hi ha mitjans, la de la contenció mecànica hauria de ser una cosa absolutament extraordinària i que durés el temps suficient per calmar la situació. I quan dic el temps suficient, et diria hores, no dies com a vegades es produeix. Mm-hmm. I bé, jo crec que això val la pena que es faci un toc d'atenció perquè aquests sistemes es revisi com s'apliquen i bueno, es posi solució a això, es busquin alternatives, es formin millor els funcionaris per abordar aquestes situacions, perquè hi ha uns sistemes que es diuen de desescalament de l'atenció, que, clar, això existeix i això hi ha persones que han d'estar preparades per fer això.
Mm-hmm. Ja per acabar, senyora Sastre, no sé si tenen les dades, però comparat amb altres presons europees, per exemple, de l'Estat, estem millor o pitjor aquí?
No, aquí estem pitjor, per això estem alarmats. Estem molt pitjor, perquè això ha anat desapareixent, perquè, evidentment, és que el mateix Tribunal dels Drets Humans de la Unió Europea això ho considera les contencions i els aïllaments uns tractes inhumans i degradants, i aquí, en canvi, últimament sembla que això ho estem oblidant. Sap greu, perquè som conscients de que la problemàtica hi és, però hi ha d'haver altres formes d'abordar-ho. Això n'estem convençuts.
La Núria Sastre, que és advocada i membre de Justícia i Pau, amb qui hem volgut convidar avui a l'Estem Migdia per parlar sobre els drets dels presos que es vulneren, segons algunes entitats, per part del Departament de Justícia. Senyora Sastre, gràcies i bona tarda.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Estem Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Passen 12 minuts de les dues del migdia. Més qüestions. Esquerra continua donant per fet l'acord per l'amnistia amb el PSOE i amb Sumar. El partit considera que aquesta opció ja queda recollida en el pacte que van tancar per a la mesa del Congrés i que parla textualment de posar fi a la repressió per totes les vies legals necessàries. En canvi, els dos partits del govern espanyol en funcions, PSOE i Sumar, neguen que hi hagi res tancat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Discrepàncies sobre si ja hi ha un acord tancat o no per l'amnistia. Els republicans diuen que sí, que el text que van signar per la mesa del Congrés parlava de posar fi a la repressió per totes les vies legals necessàries, i això inclou que es concedeixi una amnistia a totes les persones encausades pel procés. El president del partit, Oriol Junqueras, no hi veu marge de dubte.
Nosaltres podem donar per descomptat aquest compromís amb l'amnistia, podem donar per descomptada aquesta amnistia, i sobre els efectes d'aquesta amnistia volem continuar treballant pel reconeixement de tots els drets democràtics als quals el nostre país no pot renunciar i entre els quals hi ha el dret a decidir.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, en canvi, pensa tot el contrari. Són declaracions a la 2.
Nosaltres, quan fem un acord, l'expliquem. Jo estic dient que sóc discret i no he explicat cap acord. Quan fem un acord, l'expliquem.
Des de Sumar també neguen que hi hagi un acord tancat i anuncien que la líder de la formació, Yolanda Díaz, es desplaçarà a Catalunya la setmana vinent per negociar-lo.
Gràcies, Judit. I política a banda, atenció, perquè 11 menors d'edat més d'Extremadura han denunciat a la Policia Nacional la difusió a internet d'imatges seves manipulades amb intel·ligència artificial, on apareixen despullades. En el cas estan implicats alguns menors d'edat d'un institut del Mendralejo que serien els responsables de crear i difondre aquestes imatges de les seves companyes de classe.
I sobre això, l'especialista en intel·ligència artificial, Fran Segarra, creu que és essencial apostar per la divulgació i també l'educació com a solució al mal ús d'aquestes eines, tenint en compte que la legislació en aquest àmbit encara trigarà a arribar. Són declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
La legislació és lenta, per tant, importantíssim. Primer, divulgació, que és més ràpida. Després, educació, que és menys ràpida però més efectiva. I la legislació, que arribarà, però més tard.
Segarra també s'ha mostrat preocupat perquè 9 de cada 10 imatges pornogràfiques creades amb intel·ligència artificial que es publiquen a dia d'avui a internet són de dones.
I tornant a casa nostra, cort històric dels sindicats del transport sanitari per exigir que tiri endavant la llei per internalitzar les ambulàncies. Demanen convertir-se en un servei públic, com els bombers o els Mossos d'Esquadra, i remarquen que ho fan per garantir el millor tracte als ciutadans. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Demà el Parlament decidirà el calendari per debatre la llei d'internalització del transport sanitari, un compromís d'Esquerra Republicana, inclòs el pacte d'investidura amb la CUP. Sindicats i plataformes volen pressionar perquè els partits donin suport a la nova llei i aquest servei, que recorden que és vital, passi a ser totalment públic. Ara mateix només un de cada 10 ambulàncies de Catalunya és pública. La resta està gestionada per empreses privades a través de subcontractes i això genera moltes desigualtats en el servei que ofereixen als ciutadans, tal com explica Gerard Frank Santocildes, delegat de Transport Sanitari de Comissions Obreres.
Aquests 10% reben una formació i tenen unes condicions laborals, doncs, que s'apropen molt a l'excel·lència. Els que estem en mans de subcontractes, que som el 90% restant, tant les condicions laborals com en matèria de formació com en qualitat dels materials, vista molt de ser excel·lent.
Els representants dels treballadors remarquen que la seva exigència no és per millorar les seves condicions laborals, sinó per reclamar que el transport públic que s'ofereix als ciutadans sigui un servei públic i de qualitat. Els sindicats expliquen que el concurs per repartir el servei d'ambulàncies és de 2.000 milions d'euros, un dels més grans de la Generalitat, i que gran part d'aquests diners acaben a les butxaques de grans multinacionals que només busquen el màxim benefici.
Gràcies, Pau. I el Departament d'Educació assegura que ha incrementat els ajuts que reben els alumnes per a les beques menjador. 56.000 estudiants que el curs passat van rebre una ajuda del 70%, aquest curs tindran pagat el 100% del menjador.
La Generalitat ha revisat els criteris per donar les beques i ha quadruplicat els alumnes que reben una ajuda per pagar tot el servei de menjador. La Comissió d'Educació del Parlament, la consellera Anna Simó, ha explicat que s'han modificat els llindars per accedir a les ajudes per tal d'estalviar tràmits burocràtics a les famílies que fins ara havien d'assumir un 30% del cost del menjador. En 3 de cada 4 casos, les famílies acabaven rebent el 100% de la beca després de demanar ajuda als serveis socials. Amb aquest canvi, s'estalviaran aquest tràmit. A més, Simó ha volgut remarcar que les famílies més vulnerables s'estalviaran la pujada de preus del servei de menjador.
I encara un apunt més sobre educació. El sindicat d'infermeria SATSE ha criticat l'anunci d'ampliar el servei d'infermeria a tots els instituts que va fer fa dies enrere el Departament d'Educació i Salut.
Consideren que això no és que hi hagi una infermera escolar a cada centre, sinó que només hi haurà una persona de referència en l'àmbit de la salut. Des del sindicat asseguren que és un acte publicitari del govern, però que no representa cap canvi real a l'atenció a la salut dels adolescents.
Més coses en l'àmbit social. Aquest matí a l'Hospitalet de Llobregat s'han viscut moments de tensió entre congressistes i activistes per l'habitatge contra el Saló Immobiliari de District, que ha començat aquest dimecres al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. Els manifestants convocats per entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o el Sindicat de Llogateres han aconseguit trencar un primer cordó policial dels Mossos d'Esquadra i s'han viscut corredisses i algun cop de porra. Els agents també han fet una detenció.
Els congregats també han llançat pots de pintura de diferents colors als congressistes que accedien al recinte entre crits de fora especuladors. A diferència de l'any passat, però, els manifestants no han pogut irrompre el recinte de la fira, que estava fortament blindat per un dispositiu policial. Sergi Barrios, portaveu de la Plataforma en contra d'aquest saló d'habitatge, ha explicat els motius de la protesta.
Sabem que acudiran a la cita bancs, fons d'inversió internacionals, fons voltor, asseguradores, immobiliàries. Són tota aquella gent, aquelles empreses i aquelles institucions que fan la vida impossible als veïns i veïnes de Barcelona i de tot Catalunya.
La segona edició d'aquest saló està previst que reuneixi més de 200 inversors internacionals i també espera rebre al voltant de 10.000 assistents.
6 Mossos d'Esquadra van resultar ferits ahir al vespre en els aldarulls provocats per l'afició de l'Anvers quan es dirigien a Montjuïc per disputar el partit de Champions League contra el Barça.
Durant el control habitual que els agents fan a l'afició rival en aquest tipus de partits, alguns aficionats van fer llançament d'objectes contra els agents i també contra alguns seguidors del Barça. Els incidents van començar a l'entorn dels carrers Lleida i Rius i Taulet. Cap a les 8 del vespre, 5 Mossos van resultar ferits lleus i un altre va patir ferides pel llançament d'una llamborda que li va impactar en el braç.
Parlem ara de mobilitat perquè el 75% de persones afirmen no haver canviat els hàbits hàbits de mobilitat des de l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions a Barcelona l'any 2020. Així ho detalla un informe que ha elaborat el RAC, que apunta també que, tot i que més de la meitat dels ciutadans estan a favor d'aquesta zona de baixes emissions, només el 10% dels usuaris habituals de cotxe han canviat la manera de desplaçar-se a partir de la seva implementació.
D'entre els que sí han canviat la seva manera de moure's per la ciutat, la majoria ho fan en transport públic. Un 12% s'ha passat a la moto i un 6% es desplaça a peu, en bici o patinet. L'enquesta que ha fet el RAC a un miler de persones posa de manifest que els ciutadans suspenen la gestió que s'ha fet de la zona de baixes emissions. Li posen una nota de 4,6 sobre 10. Amb aquesta nota es valora l'acompanyament que s'ha fet als afectats, les alternatives de transport públic o els ajuts econòmics per renovar els vehicles.
I pel que fa a la informació laboral, l'Associació Observatori de Treball, Algoritme i Societat, en col·laboració amb la plataforma sindical de riders i taxistes, ha interposat una querella contra Glovo per utilitzar falsos autònoms.
Sí, acusen l'empresa dels delictes contra la hisenda pública, la seguretat social, estafa i també delictes contra els drets dels treballadors. L'associació afirma que vulnera sistemàticament els drets laborals. Glovo és una empresa de distribució de menjar i d'altres productes a domicili que va ser fundada l'any 2015 per Òscar Piera. La capital catalana té la seu al Poblenou.
Marxem ara cap a Tarragona, cap a les comarques de Tarragona, on les fortes pluges que han afectat aquest dimarts de la nit i dimecres a la matinada al municipi de Torredembarra, el tarragonès, han deixat passos soterrats inundats i un mur caigut, però que no han causat danys personals.
Torredembarra ha registrat 93 litres per metre quadrat, que en alguns punts podria haver arribat al 112. D'aquests, 52 només ha caigut en mitja hora. La intensitat de la pluja ha inundat els passos inferiors que creuen les vies del tren, el seu pas per la població. També ha caigut el mur d'un jardí particular i durant la nit la policia local ha hagut d'assistir diverses persones que viatjaven en un cotxe que es va quedar avariat i atrapat entre diversos contenidors arrossegats per la pluja. La brigada municipal i també la companyia d'aigües treballen des de primera hora d'aquest matí per tornar a la normalitat als espais afectats.
I sense moure'ns d'aquestes comarques, aquest matí s'ha fet amb èxit el simulacre de risc químic a Tarragona i a l'Ebre. Era la primera vegada que en un simulacre s'activaven les sirenes i també les alertes mòbils semblants a les que s'han rebut aquestes setmanes en la prova pilot d'emergències. L'última, recordaran, es va fer a Barcelona la setmana passada.
Des de Protecció Civil asseguren que han sonat totes les sirenes, 49 a Tarragona i dues a les Terres de l'Ebre, i que el missatge als telèfons mòbils també s'ha rebut correctament. Ho ha valorat aquest migdia el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena.
El valorem positivament. Ha funcionat el sistema d'alertes en algun lloc que ens sembla que hi ha hagut algun problema. En termes generals, ha funcionat el sistema d'alertes i han funcionat les 52 sirenes, que avui era l'objectiu que teníem previst. Un èxit de la prova i seguirem, no? Seguirem fent-ne més.
El conseller s'ha compromès que abans que acabi l'any s'incorporarà un tècnic 24 hores, 7 dies a la setmana a l'edifici del 112 de Reus per gestionar el Pla de Seguretat Química de Tarragona i activar les sirenes i les alertes al mòbil en cas d'emergència real.
I acabem amb un últim apunt abans dels esports. Ha caigut un dels grups criminals més importants en tràfic d'haixix a Catalunya. L'ha desarticulat la Guàrdia Civil després de diverses operacions que remunten a l'any 2019 i que van tenir el cop definitiu el 30 d'agost amb una intervenció a la costa del Garraf.
En aquesta última acció, a la cala de Vallcarca de Sitges, els agents van intervenir 4 tones i mitja d'haixix i 5 armes preparades per disparar. En total, s'han fet 17 detencions. En el conjunt dels operatius dels últims 4 anys per desarticular l'entramat criminal, la Guàrdia Civil ha detingut 50 persones. La policia alerta que creix l'especialització en l'ús d'armes de guerra entre els traficants per protegir-se de possibles robatoris.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva. Mapi, León i Patrick Guijarro són les dues futbolistes que abandonen la concentració de la selecció espanyola femenina de futbol, Anna, per malestar personal i falta d'ànim.
Sí, aquesta matinada ens hem llevat amb la notícia que hi hauria dues jugadores que abandonarien la concentració per no trobar-se en condicions mentals idònies per afrontar els dos propers compromisos del combinat espanyol. I poc abans de les 12 del migdia hem sabut que es tracta de les dues blaugrana, Patrick Guijarro i Mapi León. De fet, la 4 del Barça ha explicat els motius pels quals no han volgut seguir.
Ja sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Entonces, bueno, no estamos tampoco como en condiciones de decir, no, ahora vuelves y pues esto es un proceso. Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están haciendo cambios y en esto pues estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras.
Napi León i Patrick Guijarro fa un any van anunciar que renunciaven a tornar al combinat estatal fins que no hi haguessin canvis a la federació. Durant tot aquest temps, les blaugranes s'han mantingut fermes en la seva decisió, tot i haver hagut de declinar jugar un Mundial, que tot just avui fa un mes va proclamar Espanya com a campiona del món. Ahir totes dues van accedir a viatjar amb la selecció i concentrar-se a València perquè la llei de l'esport dictamina que les jugadores no es poden negar a jugar amb la selecció, però la reunió d'aquesta matinada, que ha durat gairebé 7 hores, s'ha acordat que les dues jugadores no seran sancionades per abandonar la concentració, ho ha explicat el president del Consell Superior dels Esports, Víctor Francos, aquesta matinada.
El cese de la federación, concretamente con la seleccionadora, se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones, no queremos. Yo creo que la buena noticia es que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse. Yo tengo que ser sincero, las jugadoras están en un momento complicado.
Tot i que el conflicte continua obert, les 21 futbolistes han decidit tenir un gest de bona voluntat a canvi que es creï una comissió a tres bandes amb la Federació i el Consell Superior dels Esports per impulsar els canvis estructurals que demanen. De fet, aquestes 21 futbolistes avui a 3:45 fan el primer entrenament a les instal·lacions de l'Oliva Nova Esport, on estan concentrades. Demà viatjaran a Göteborg des de València. I per cert, que fa pocs minuts la Federació ha anunciat que iguala els combinats masculins i femenins. Ara ja no s'haurà d'especificar la denominació, sinó que passaran a dir-se Selecció Espanyola de Futbol. El president en funcions de la Federació, Pedro Rocha, ha dit que vol que aquest gest simbòlic suposi un canvi de concepte.
Cada selecció espanyola al marge, el Barça ha fet oficial la renovació d'Alejandro Valde, que serà culer fins l'any 2028.
Amb aquesta ampliació del contracte, el club s'assegura la continuïtat de lateral esquerre, que tindrà una clàusula de 1.000 milions d'euros. De fet, Valde, format al planter, va arribar al Barça l'any 2011, quan només tenia 8 anys i ha passat per totes les etapes. L'acte de signatura del nou contracte serà demà a partir d'un quart de dues de la tarda, de la gespa del camp Tito Vilanova.
Per ser un Barça que continua en estat de gràcia perquè ahir va debutar a la Champions amb golejada 5-0 contra l'Anvers de Bèlgica.
Sí, amb aquesta victòria els blaugranes són líders del seu grup, del grup H, però ho és per la diferència de gols amb el Porto, perquè els dels portuguesos de fet han guanyat 3-1 contra el Shakhtar d'Ucraïna. I avui es disputen més partits d'aquesta primera jornada de Champions. A 6:45 de la tarda, el Madrid rebrà l'Unión Berlín al Santiago Bernabéu. I ahir es va fer la roda de premsa prèvia al partit i l'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, li van preguntar sobre l'objectiu dels madrilenys en aquesta màxima competició europea, després que el tècnic blaugrana Xavi digués que el Barça havia d'arribar a 8 anys.
L'objectiu és competir hasta el final, entonces no digo que siempre tenemos que el objetivo de llegar a final, pero entre los primeros cuatro lo podemos decir sin tener demasiada presión. Creo que es un objetivo que lo podemos conseguir.
D'altra banda, avui també juga la Real Societat, que rebrà a casa a partir de les 9 l'Inter, i el Sevilla, que s'estrena a la mateixa hora, el Sánchez Pizjuán contra el Lens francès.
I com el Barça dèiem abans, qui també ha anunciat canvis a la plantilla és l'Espanyol, que recupera Víctor Ruiz.
Sí, el central de 34 anys es trobava sense equip després d'acabar contracte amb el Betis, ara torna a l'Espanyol per reforçar la defensa. El de Sant Feliu de Llobregat vestirà de blanc i blau fins a final de temporada. Demà serà presentat a 2:45 de la tarda.
I qui està fent rodes de presentació a aquesta hora és el Girona.
El club blanc i vermell ha presentat John Solís i a més ara mateix ja en marxa la roda de premsa de presentació d'Eric García.
I acabem amb dos apunts en futbol sala. El primer, avui juga Espanya contra Itàlia.
El combinat espanyol rebrà a les 9 de la nit des de Guadalajara. Els italians juguen al lideratge de la ronda elite.
I en tenis, Rebeca Masarova jugarà als quarts de final del torneig de Guangzhou a la Xina.
La tenista barcelonina ha superat Golubic en 3 sets i ja es troba entre les 8 millors tenistes d'aquest torneig.
Estel migdia.
Un minutet de programa, com sempre, per la cultura. Avui encapçalada pel cinema, la pel·lícula La Societat de la Nieve, del català J. Bayona, la seleccionada per representar Espanya als Òscar.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
El film que va clausurar la mostra de Venècia fa menys de dues setmanes recrea el cas real de supervivents de l'avió que es va estavellar als Andes als anys 70 i els acompanya durant els 72 dies de lluita per tornar a casa. La pel·lícula, produïda per Netflix, arribarà a finals d'any a les sales de cinema i també es podrà veure a través de la plataforma.
I acabem amb un apunt musical. El Festival B de Barcelona ha esgotat la majoria d'entrades per a l'edició d'aquest any, que es fa d'aquí una setmana al Parc del Fòrum, i actuaran, entre d'altres, Los Planetes, Carolina Dulante o Escatalans Alif i Mujeres.
Els organitzadors informen que s'han esgotat les entrades per divendres 29 i els abonaments, i només queden entrades disponibles per dissabte, dia 30. El festival acollirà durant dos dies el més destacat de l'escena musical independent del país.
Doncs amb això acabem. Nosaltres ja ho sabem. Demà a les dues ens hi tornem a posar. Que vagi bé, bona tarda.